Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la 1:00, us informa Olma Giró. Aquesta setmana fa 2 anys de l'esclat de la pandèmia i l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, n'ha fet el balanç del programa al matí de Ràdio Estel. Vergés ha assegurat que tornaria a ocupar aquest càrrec, malgrat que confessa que va viure moments molt durs, sobretot quan el nombre de morts no parava de pujar. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia, Vergés explica que tant el tancament de la Conca d'Odona com la sensació d'angoixa que va viure quan no parava de pujar el nombre de persones que morien per la Covid van ser de les situacions més crítiques amb què es va trobar. Ho ha dit en una entrevista al matí de Ràdio Estel.
Aquella sensació de no para de pujar, la gent que entra en els hospitals, la gent que arriba a urgències i que al cap de 2 hores estan intubats en una UCI. Doncs les dades de mortalitat, ho estem fent tot, quan pararà?
Per la seva banda, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, també creu que hi va haver molts moments de tensió i que en alguns moments va faltar millorar la comunicació entre administracions.
Gràcies, Judit. I a tot això, el Sindicat de Metges de Catalunya demana una reconstrucció de l'atenció primària, ja que consideren que es troba enfonsada. Insisteixen que cal destinar el 25% del pressupost al Departament de Salut, tal com recomana l'Organització Mundial de la Salut i les societats científiques. El sindicat també reclama un pla de xoc per recuperar el benestar físic i mental dels professionals i augmentar també la inversió en salut pública. I més qüestions, perquè l'Ajuntament de Barcelona continua decidit a restringir l'accés als vehicles amb l'etiqueta groga, els identificats amb la lletra B. El que no ha concretat encara és quan. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, assegura que la zona de baixes emissions a Barcelona ha aconseguit els objectius que perseguia i que, per tant, planteja vetar en un futur els dièsel matriculats entre el 2006 i el 2013 i els de gasolina adquirits entre l'any 2000 i el 2006. Badia ha assegurat que aquesta mesura no s'implantarà d'avui per demà i demana tranquil·litat perquè garanteixin que es farà amb prou temps perquè tothom es pugui organitzar.
L'Ajuntament, doncs, sí que està estudiant i en aquest cas sí que entendríem que podria ser una mesura interessant per millorar la qualitat de l'aire, doncs poder extendre aquest calendari. El que faríem amb una mesura d'aquest tipus és que d'alguna manera el que hem anunciat avui, no? Un vehicle, doncs, que avui en dia és molt contaminant, deixaria de circular i per tant a poder ser, doncs, intentaríem que s'anés a la mobilitat sostenible o que optés per un vehicle, doncs, menys contaminant.
La regidora de Salut, Envelliment i Cures, Gemma Tarafà, assegura que la mesura ha evitat 125 morts i 110 nous casos d'asma infantil anuals a la ciutat el darrer any i que, per tant, aquesta mesura va pel bon camí.
Hem de seguir caminant perquè sabem que per tenir disminucions encara més significatives de mortalitat i encara més significatives de contaminació, sabem que la reducció, l'eliminació de cotxes a la nostra ciutat són la fórmula més efectiva per disminuir aquests nivells de contaminació i per disminuir encara més els nivells de mortalitat de la nostra ciutat.
Gràcies, Sílvia. I encara sobre l'Ajuntament de Barcelona, perquè l'Ajuntament ha posat en marxa el telèfon contra la desatenció bancària. Es tracta d'una línia directa d'atenció que ajudarà a presentar una queixa als usuaris afectats per la reducció de caixers automàtics i de l'atenció presencial a les oficines. El servei s'adreça especialment a gent gran o a persones afectades per la bretxa digital. Des d'aquest telèfon se'ls donarà informació i se'ls assessorarà dels drets de consum, de com fer la queixa o reclamació a les entitats bancàries i, posteriorment, si és el cas, al Banc d'Espanya. I més qüestions, perquè la campanya de rebaixes ha incrementat en un 3,5% els ingressos dels establiments de Catalunya, unes xifres que deixen enrere la caiguda de les vendes registrada al desembre, segons les dades publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística. Al conjunt de l'Estat, les vendes també han incrementat i ho han fet en un 3,8%. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Notícia històrica per al futbol femení. La comissió directiva del Consejo Superior de Deportes acaba d'aprovar els estatuts del nou organisme que ha de regular la Lliga Professional de Futbol Femení. Ho ha fet per unanimitat en una reunió que estava convocada per aquest dilluns. Amb aquesta aprovació es completa el camí iniciat el 15 de juny del 2021, quan es va qualificar com a professional la nova Lliga Femenina. Ara, una vegada s'inscrigui el nou ens al registre d'associacions del Consejo Superior de Deportes, ja tindrà plena autonomia respecte a la federació en l'organització de la competició femenina. Un cop s'hagi inscrit, ja es podrà fer la votació per escollir la junta directiva de la futura Lliga Professional. Després d'això ja es començaria també amb la negociació del desitjat conveni col·lectiu de les futbolistes. Acabem en ciclisme. Aquest matí s'ha conegut el cartell complet d'equips que participaran a la Vuelta del 2022, que arrencarà el 19 d'agost a Utrecht, als Països Baixos. A més dels 18 equips de la categoria World Tour en plaça fixa i dels 2 líders de la categoria Pro Team, la Vuelta ha anunciat que també hi correran com a convidats l'Euskaltel Euskadi, el Burgos BH i el Kerfarma, que debutarà a la cursa espanyola. En un principi només es comptava amb dues invitacions, però la Vuelta va fer una sol·licitud per augmentar el nombre d'equips participants amb el suport del Consell de Ciclisme Professional. El comitè director de la Unió Ciclista Internacional ho ha aprovat, autoritzant la participació així de 184 corredors. La gran absència d'aquesta edició serà, però, el Caja Rural, que portava des de l'any 2012 participant de manera interrompuda a la cursa.
Gràcies, Xavi. Tornem a les dues a l'Estel Migdia amb més notícies i ara us deixem amb el magazín del matí a Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. Més d'un milió i mig de persones han deixat casa seva. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. La proteïna.
Vuit minuts ara mateix? No és veritat. 7 minuts. M'he avançat un minut. Rectifico.
S'ha de ser rigorosa, Mercè.
Ara mateix. Són la 1 i 7 minuts. Estem aquí al matí a Ràdio Estel, passant el primer matí de la setmana, avui amb aquest balanç que hem fet, d'aquests dos anys des de que es va decretar l'estat d'alarma, el primer estat d'alarma. Mare meva, perquè després vam anar prorrogant,
Sí, sí, ho vam anar allargant.
Pedro Sánchez, pam, pam. Ens hem repassat avui amb l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, també amb qui és l'alcalde. Clar, encara a dia d'avui, Marc Castells d'Igualada, on el primer municipi confinat a tot l'estat espanyol.
Ho recordem.
Fet aquest moment d'autocrítica, no? De les coses que se'n pot aprendre, no? I el que no hem d'oblidar mai, no? Perquè d'alguna manera, com dèiem, els seres humans som així, no, Marta? Que a vegades sembla ser que arribem a un objectiu, no? Mm-hmm. Sobretot comentava la senyora Vergés aquesta solidaritat i ara a vegades
no, hem sortit tan malament com estàvem, que és una llàstima. Ai. Una altra oportunitat perduda.
Va, com cada 15 dies a la part magazín de Ràdio Estel, ja sabeu que els dilluns, cap a aquesta hora, ens agrada parlar de nutrició, perquè ens hem de cuidar,
I
no?
Tant.
De fet, la senyora Vergés marxava i deia, cuideu-vos molt, I és que, sens dubte, seguir una dieta saludable té molts beneficis, molts, i a l'espai la proteïna ens agrada anar-los descobrint de la mà dels nostres nutricionistes, dietistes també de capçalera.
Exacte. Avui parlarem de la fibra i del seu impacte en la salut, un nutrient que, ja ho veureu, té molts beneficis i no només per als nostres intestins. Parlarem de la fibra i els prebiòtics, els aliments més rics en fibra i també parlarem, atenció, Mercè, perquè la fibra, ara ho comentava l'Andreu, té molts beneficis i moltes conseqüències si no en prenem prou, de com la fibra afavoreix la nostra salut mental.
També,
Sí.
Ah, veus, això no ho sabia. Ah. Clar, molta feina per endavant que ens ha servit, Marta. Comencem primer de tot. Tu el mencionaves, per saludar l'Andreu Prados. Ell és farmacèutic, és dietista, nutricionista, especialitzat en comunicació científica mèdica i, a més, és professor del grau en nutrició humana i dietètica de Black Kern Universitat. Ramon Llull, com estàs, Andreu?
Bon dia, Mercè, un plaer estar amb vosaltres aquí.
Sempre és una alegria veure't,
Andreu. Sí, ho diu convençut,
I nosaltres, Marta, perquè...
A més, tu prens sempre nota del que ens aconsella l'Andreu i en fa seguiment i jo en soc testimoni.
Ara, És que jo li faig cas a l'Andreu. Sí. Tots els bons consells que ens dona, sí, jo els porto a rajatabla. Tu, sí. I tu bé, però que ho saps. L'altre dia ens deia 4 fruites al dia, pam.
Tu 4. 4 fruites al dia.
I t'envio sempre la prova la foto, fotogràfica.
Clar. Sí, sí.
Però clar, avui parlem, no? De fet, a la part inicial del programa, no? Parlàvem amb la Olga, no? Mm-hmm. Era que comentava que ella, doncs, cada nit... Cada nit, no, al matí. Sí, per agafar energia, mira, doncs el que feia és prendre aquest cacau, no?, per donar-li aquella energia. És bo o no, Andreu? Va, quedava aquesta pregunta damunt la taula.
Pues el cacau, llet, mira,
amb cacau.
Recentment hi ha un estudi que diu que si el cacau és superior al 85%, és beneficiós per la nostra flora intestinal i pel nostre estat d'ànim. Però sobretot hem de mirar 85%, mínim.
Clar, no sé si la marca que deia l'Olga, que
arriba
és aquest conegut, que també ho comentàvem, però... no porta sucre, si és beneficiós el que fem molts. Jo ho faig al vespre, de prendre'm en un got.
Però l'Andreu sí que comentava que hi ha un d'aquesta marca, sí, que no direm la marca, ja l'hem dit prou, sí que en té, no? Hi ha una,
sí que en té,
una categoria, sí, sí, que sí que en té.
Hi ha una categoria,
no?,
que sí, i la clau és mirar l'etiquetatge. I si ens familiaritzem, el paladar l'educarem i al final el sucre és qüestió de temps, eh?
Això també és veritat.
O sigui, és una qüestió de sucre, eh?
Sempre és una qüestió de sucre. Comencem pel principi. Va, què és la fibra, Andreu?
Pues mira, la fibra, dita així de manera senzilla, és el component dels aliments que nosaltres no podem digerir, però que una part la digereix la nostra microbiota intestinal. Llavors és el gran nutrient, no?, perquè passa desapercebut, no? Nosaltres no el podem assimilar, però que té un gran potencial enorme, no?
Clar, i a part, a més, hi ha diferents tipus de fibra, no? Perquè ara ho estàvem parlant, justament, no?, amb aquest cacau. Hi ha la fibra que pot ser soluble, la insoluble, i també, clar, aquests tipus... estem fent un pare, això ho hem d'explicar tot. L'Andreu, ara estem fent aquest canvi de mascareta, i ets de dir, Andreu, que ets una altra persona, també, eh? Ara m'has impactat, perquè l'Andreu porta rajatabla, sí o no, Marta?
Ara com t'agrada dir això, eh, Mercè?
És que a mi m'impacta.
És que és veritat, canvia molt la fesonomia de les persones.
No ens
quan
coneixerem,
amb mascareta,
eh?
Com
quan ens
sense.
Traguin la mascareta.
Ets Andreu Prados, oi?
Jo mateix.
Sense mascareta, amb mascareta. Mare meva. Ara podem escoltar l'Andreu molt millor amb aquest canvi de quirúrgica. Dèiem això, no?, que els tipus de fibra, no, Andreu? Soluble, insoluble, funcions
aquesta
diferents.
Aquesta és una classificació... La insoluble seria, per exemple, la dels cereals integrals, no?, la de la pell de la fruita, i la soluble seria tota aquella, per exemple, dels llegums, no?, la de la pastanaga, algunes fruites, però més important que sigui soluble o insoluble és mirar si es pot fermentar o no per la nostra microbiota, perquè la que és fermentable és la que realment ens interessa potenciar, no?, perquè té propietats antiinflamatòries, ens ajuda a estar de més bon humor, ens ajuda a perdre pes. Aquesta fibra fermentable és la que ens interessa.
Clar, i abans d'anar a la fibra fermentable, el que comentaves de la fruita, que és important també la que hi ha a la pell de la fruita, és allò que diuen, prendre sucs de fruita potser no és tan beneficiós perquè ens enduem la part més important, no?, precisament de la fruita.
De fet, amb el suc de fruita el que passa és que és fructosa pura, no?, és sucre pur. Nosaltres ens el prenem i clar, la fibra desapareix i amb la fibra molts components de la fibra que directament ja no veiem, no?
Uh-huh. I per què és tan important que la nostra dieta, doncs, contingui aquesta fibra, Andreu?
Pues mira,
per moltes obvietats que hi ha, però sempre va bé recordar-les.
La fibra ens hem associat molt a hàbit intestinal, no? Però sí, això només és la punta de l'iceberg, no? Perquè, de fet, estem veient que la fibra, quan arriba a l'intestí, és l'aliment preferit dels nostres bacteris intestinals, ens ajuda a produir energia pels nostres bacteris, ens ajuda a millorar el nostre sistema immunitari. És fascinant. Dius, com pot ser? Sí, és que menjar suficientment fibra ens pot ajudar a prevenir un refredat, per exemple.
Ah, sí? O sigui, ajuda al sistema immunitari?
Ajuda al sistema immunitari,
també?
Sí, és la gran oblidada, no? Perquè sempre hem vist, bueno, el restrenyiment, sí, però sí, només és una part. I l'última investigació que he fet aquest cap de setmana, estava assistint a un congrés, que, per exemple, els pacients amb càncer sobreviuen més aquells que mengen més fibra. I em vaig quedar, és fascinant, no? S'estava parlant inclús d'un any i mig.
Uau.
No? Pacients amb melanoma, que és un tipus de càncer agressiu. I llavors, clar, estàs dient una cosa tan senzilla,
no?,
i que tenim al nostre abast, l'hem de potenciar més.
Uh-huh. I a part també, perdó, el tema de la salut mental, no? Que també deies que pot, es pot veure reforçat, també, no?
Correcte. Per què? Perquè quan arriba a l'intestí afavoreix el creixement de bacteris que s'estan relacionant amb l'estat d'ànim, no? I això és fascinant, no? Perquè sempre, curiosament, quan tenim ansietat o estem nerviosos, mengem coses que no toquen, no? I aquí la recomanació hauria de ser, no, és que quan tenim ansietat, menjar aliments amb fibra ens ajudaria a estar de més bon humor. L'únic que, clar, dis-li a algú que quan estigui mal d'ànim es mengi un plàtan, no?
Marta, que tu no en mengis gaire, que tu sempre estàs...
De què?
Tu estàs sempre de bon humor.
No, clar, és curiós, és veritat, que quan estem això, tenim un dia, un mal dia, doncs què fas? Menges, doncs gelat,
porqueries, sí.
O llaminadures, no? O dolços a xocolata, no? Precisament que conté fibra. I potser això és contraproduent també pel nostre sistema nerviós o per, la, per aquests bacteris que tu comentaves, no? De l'estómac.
Sí, totalment. I, de fet, el sucre, quan és senzill, fermenta, o sigui, no ens interessa potenciar molt aquest sucre que està allí, no?
Ah. Llavors... I, Andreu, aquesta sensació, no sé si us passa, quan consumim fibra, no?, de dir, uf, tinc la sensació d'estar molt tip, no? Per què passa això?
De fet, és interessant perquè la fibra, a mesura que avança pel tracte digestiu, va captant aigua, sobretot aquesta fibra fermentable que dèiem, i què fa? Que això fa que, bueno, provoqui distensió, no? Important, quan això passa, no es tracta de deixar la fibra, sinó d'anar adaptant-nos gradualment, no? És a dir, no fa falta, avui no mengem fibra i demà ja hem d'incloure fibra a tots els àpats, no? Sinó que per aquesta sensació d'atipament que comentaves tu, Mercè, sigui gradual, és interessant anar molt a poc. Llavors, cada dia una miqueta, anar gradualment, i així la tolerarem millor.
Escolta'm, parlem d'aquesta fibra fermentable que ens comentaves. A quins aliments la podem trobar? Perquè apuntaves que és la més beneficiosa.
És la més interessant, sobretot, per exemple, la poma al forn. És una gran font de pectines i és molt interessant per calmar l'intestí. També...
és curiós, poma al forn.
Poma al forn, poma, sí. O una pera al forn.
Però si no ens la... Si ens la mengem crua...
Si ens la mengem crua, no té aquestes propietats tan interessants.
Que curiós, i això per què?
Perquè l'estructura de la poma és molt rígida i el que fa la calor és ablanir aquesta estructura de la paret vegetal i fa que directament sigui molt més fàcil digestiva i als nostres bacteris, que són molt sibarites, els agrada més.
Ah, que de fet, quan estem així una mica malament de la panxa, no, Andreu? És el...
La tradició popular ja ho diu, no? De fet, sí. La poma al forn, tot ben cuinat, lliga. Res cru, perquè... Sí. També es digereix millor.
Ah, i a l'hospital, jo ara ho recordo, que quan estàs a l'hospital et porten poma al forn. També. Jo pensava, a veure, un moment, porteu-la crua, menys feina, no? Perquè, a més a més, hi ha gent que no li agrada, no? I pensava, per què l'han de dur al forn? Per què l'han de dur cuita? Doncs mira, veus?
També, veus?
Una altra cosa que aprenem.
Tema colesterol. També ajuda, no?
Molt interessant. Fibra. Sobretot aquesta
explica'ns
fibra, la fibra dels llegums, la fibra dels tubercles, quan els cuinem i els refredem, el que fa és que segresta el colesterol i el sucre. O sigui, tant per gent amb el colesterol elevat com per pacients, per persones amb diabetis, és com una esponja, no?, que segresta aquest excés de colesterol i sucre i això ens ajuda també a contribuir al colesterol. Per exemple, una recepta senzilla pel colesterol és menjar llegum cada dia. Ja sé que pot semblar missió impossible, però si tu poses llegum cada dia, aquesta fibra és realment molt interessant per mantenir el colesterol a la ratlla.
Mira, ben fàcil, perquè hi ha moltes botigues que venen llegums cuits.
Sí,
hi ha més opcions. És senzill, és saludable.
Correcte.
Ara ens avançaves, el llegum porta molta fibra, però en quins aliments podem trobar la fibra?
El llegum és interessant, cigrons, llenties, la mongeta blanca... Una altra gran font de fibra, que crec que no la tenim prou en compte, són els tubercles. Patata, moniato, la iuca... Aquests tubercles, quan els cuinem i els refredem, ens aporten una gran quantitat de fibra fermentable.
Exacte, és el que t'anava a dir. Tot això entenc que s'ha d'aprendre a cuinar...
Correcte, millor.
Per aconseguir aquesta fibra fermentable, que és, Mercè, la que ens interessa.
La que hem d'estar alerta. Andreu, però clar, ara la pregunta que potser algun oient s'està fent, quina dosi diària de fibra necessitem?
La dosi és important perquè menja molt poca fibra, La
en general mengem
menja
poca
molt
fibra.
Poca. I la recomanació, fixeu-vos, que el mínim estaríem parlant de 25 grams al dia, quan a l'Àfrica estan menjant de 150 grams cap a dalt. Llavors, això a nivell de racions...
Com és això?
Sí, sí, a l'Àfrica estan menjant 5 cops més fibra que nosaltres. Per què? Perquè la seva alimentació només és pràcticament d'origen vegetal i molt poc aliment d'origen animal. No?
Ah.
També és cert que tenen moltes menys malalties cròniques que aquí, no? I, de fet, podria ser aquest paral·lelisme. Però tornant a la teva pregunta, a nivell de racions, pues sí. Mira, seria un bon consell. 3 peces de fruita i 2 plats de verdura. I quan em refereixo a 2 plats de verdura, no fa falta 2 plats sencers, però, per exemple, pot ser una amanida i de guarnició del segon plat verdura, i per sopar, pues, un plat de mongeta bullida i de guarnició també escollir un tomàquet o verd. Vull dir, és combinar-ho, però aquestes 3 fruites i 2 racions de verdura seria la dosi òptima, i a partir d'aquí, el mínim, eh? Això Val. És important. A partir d'aquí, cap a dalt, cap problema. Mm.
Anem una mica de pal a pal, eh? Perquè què ens passaria si no prenguéssim gens de fibra? Quins efectes tindria això pel nostre...
Molt bona pregunta, i aquí seré molt literal. Quan no mengem fibra, els bacteris del nostre budell es mengen el moc que ens protegeix tot l'intestí per dins.
Vaja.
És així, hi ha un estudi molt literal que ha vist que quan tu no dones fibra, els nostres bacteris s'han d'alimentar com sigui. I d'on trauen energia? D'aquest moc que precisament és protector per l'intestí. I aquí també hi ha una cosa que fem malament, que és que quan tenim problemes digestius el primer que traiem és la fibra. I no hauria de ser així. És a dir, perquè estem debilitant aquesta barrera intestinal, perquè si traiem la fibra, com mengen els bacteris, no?
Uh-huh. Clara, estàvem parlant també a l'inici, parlant dels prebiòtics, no?, que es van posar tan de moda. Andreu, quina és la relació que té, que tenen els prebiòtics i la fibra? Com es relacionem, no? Recorda'ns, primer de tot, els prebiòtics, què són?
La fibra és tot, per entendre'ns, i els prebiòtics són un subtipus de fibra que afavoreix de manera selectiva el creixement dels bacteris beneficiosos del nostre intestí.
Selectiva, eh?
Selectiva, és a dir, la fibra és molt general. Hi ha fibra insoluble, el que dèiem, no? Mm. Però els prebiòtics és aquell subtipus de fibra que només potencia els bacteris bons de la nostra microbiota. I aquí és molt interessant, perquè s'estan investigant els prebiòtics amb obesitat, inclús amb desordres mentals, és un camp fascinant.
Mm-hmm. Escolta, Andreu, i aquelles persones que ens estiguin escoltant i diguin això, tot això de cuinar dels llegums no m'agrada, si val també, si valen aquests suplements que podem anar a comprar als herbolaris o per a farmàcies que aporten aquest extra en fibra? O tu sempre aconselles aliments frescos, per dir-ho així?
A veure, què passa? Que quan mengem aliments frescos no només tenim la fibra, sinó que tenim tots els altres components que aporta l'aliment. Des de polifenols antioxidants, vitamines, minerals, aigua... Amb un suplement, quin és el perill? Que si tu no estàs acostumat, si el teu intestí no està acostumat a la fibra, faràs un tap espectacular. Què vol dir amb això? Que realment no la toleraràs. És a dir, segons la dosi, porten tanta dosi de fibra que és una, molts cops és una aberració, no? I important, en el cas que s'hagin de prendre suplements, anar molt a poc i molta aigua, sobretot. Mm. Perquè si no...
Clar, perquè si no la fibra és el que dius, fa un tap.
Fa un tap, literalment, i clar, és pitjor el remei que la malaltia, no?
Per tant, hem de tenir present aquests 25 grams, no?, de fibra.
Exacte.
Diària. En la nostra alimentació. Què, anem a enganxar el fals mite?
Vinga.
Perquè com ja sabeu, avui estem aquí a l'Espai La Proteïna, al matí a Ràdio Estel, amb l'Andreu Prados, ell és farmacèutic i dietista nutricionista. I Marta, sempre acabem desmuntant aquell fals mite relacionat amb la nutrició i, clar, avui, òbviament, no?, hem de parlar de què?
De fibra. Perquè, mira, avui amb l'Andreu, com ho diríem, desmitificarem el mite de que és suficient fixar-nos amb els aliments envasats, etiquetats, com a font de fibra, per assegurar-nos que estem cobrint la ingesta d'aquest nutrient cítric, crític. A veure, no és fàcil, eh?
Crític,
és llarg.
Crític.
No és cítric. Crític. Sí. És a dir, que les etiquetes a vegades ens n'hauríem de malfiar.
Molt bona pregunta, perquè aquí és un dels grans errors que fem amb nutrició, que ens deixem enlluernar per nutrients concrets. I això és un error, perquè si després mirem l'etiquetatge d'aquests aliments rics en fibra, veurem que o són alts amb sucres, o porten greixos que no toquen, o porten edulcorants que al nostre intestí no li van bé. Per tant, Quan jo em refereixo a fibra, em refereixo a aliment. Aliment, perquè quan mengem una taronja, perfecte, és tot, no? És que és la fibra, la vitamina C, que això és molt difícil de trobar en un aliment que posa allà amb lletres grans pels pares, allà, clar, captar l'atenció, no té per què ser saludable, no? Uh-huh. Sobretot, millor aliment.
Andrew, jo et faig cas, ja ho saps, vaig menjar pebrot vermell, perquè ens va recordar que el pebrot vermell porta...
Cru.
Porta més vitamina C que una taronja, que vaig quedar amb aquest titular, però clar... A mi em costa digerir el pebrot vermell.
Et costa digerir?
Sí.
Sí.
Alguna recomanació?
A veure, aquí important, si cru, perquè cru a vegades és molt fort.
I m'agrada molt, eh?
T'agrada?
Sí.
Prova de, per exemple, amb tècniques forts tipus al vapor, per anar gradualment, que no sigui tan agressiu per la teva mucosa, i fracciona la dosi, també.
A què es deu, de fet, que les coses a vegades no se'ns posin bé?
Sí, de fet, bueno, això...
Hi ha gent que, vull dir, varia en funció de la persona.
Hi ha moltes toleràncies individuals, aquí entren molts factors, no? Mm. Però sobretot aquí la clau és que si no estem acostumats, anar molt a poc a poc.
Mm. Doncs, Andreu, tens alguna pregunta més, Marta?
No, dic que espero que hagis pres nota de tot.
Sempre. Sempre, i si no, saps què? Ho puc escoltar a Ràdio La Carta, que també sempre és interessant també recuperar també totes les seccions que aneu escoltant aquí al matí a Ràdio Estel, com també a través del teu mòbil, del teu dispositiu mòbil, si encara no ens tens, va, ens has de fer lloc, baixant l'aplicació de Ràdio Estel oficial. I si ens tenies, l'has d'actualitzar, recorda, Ves al teu App Store, tant per iOS com per Android, i allà et baixes Ràdio Estel oficial. Dit això, Andreu Parados, moltíssimes gràcies.
Un plaer,
com
fins aviat.
És un plaer. Vindràs aviat, eh?
Aviat.
Va, vinga, va, 4 minuts, ja ens situem a 2:15. Seguim avançant en aquest matí de dilluns 14 de març, un dia marcat en el nostre calendari. Jo no sé si vosaltres, Marta, tu ets d'anar a les passions que es fan a casa nostra avui? Fixa't que
anirem... Soc apassionada, però de passions n'he vist poques.
Doncs jo et convido que vegis la passió d'Esparreguera, de fer l'Olga Vallejo i posar a la lupa després de la pausa publicitària.
Ràdio Estel.
El Tot Sardana, un any més, et posa al dia cada diumenge del concurs La Sardana de l'Any. Un repàs als temes participants, les fases del concurs i tota l'actualitat. Vota la teva Sardana de l'Any a lsda.cat, sempre abans dels dilluns a les 2:00 PM. Recorda, emet el teu vot al web lsda.cat. La 32a edició de la Sardana de l'Any, el Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí, a Ràdio Estel.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres, a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Doncs ara mateix passen, no, falten 2 minuts per arribar a 2:15. Ja posem la lupa, ho dèiem ara, en una passió que té els seus orígens a l'Occitània al segle X. Aquesta tradició, clar, moltes vegades l'associem, no?, la Setmana Santa, però des d'aquest cap de setmana ja ha arrencat la representació de la Passió d'Esparreguera.
La Passió d'Esparreguera, un espectacle centenari que es reinventa.
Tecnologia d'avantguarda per posar en escena una història universal com mai s'havia fet.
Viu la passió en format matí i tarda o bé en la nova versió de 2:15.
Representacions cada cap de setmana fins al 30 d'abril.
Venda d'entrades a lapassió.net.
Ara, més que mai, la Passió d'Esparreguera.
I aquí, com que som molt apassionats, no?
I tant, sí.
És això que diem, volem posar la lupa, no?, en aquesta Passió d'Esparreguera aquest dilluns.
A més, que la Passió d'Esparreguera ha estat premiada amb la Creu de Sant Jordi l'any 2012, declarada d'interès nacional el 1983. Centenars d'actors, gairebé 40 escenes diferents, amb una banda sonora creada especialment per l'espectacle. A més, és l'única representació de la Passió a casa nostra que compta amb orquestra i cor en directe. Hi ha novetats aquest any? Ja ho sentíem ara a la Falca, i per conèixer tots els detalls parlem amb un dels seus protagonistes, el Jesucrist de la Passió, en Jaume Navarro. Hola, Jaume, bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé. A veure, tu ets el Jesucrist de l'espectacle nou, aquest de 2 hores i 15 minuts, un espectacle nou que s'estrena aquest any amb la particularitat aquesta que en lloc de ser matí i tarda és una versió comprimida, diríem. El text, a més, és en prosa, també es renoven decorats i ambientació. Com ha estat el primer cap de setmana?
Ah, de fet, en portem 2 ja.
Ah, 2 ja.
Vale.
Està volant el temps.
I no, molt bé. Molt bé, està anant molt bé. Les crítiques són bones del nou format i potser havia arribat el moment, no, d'actualitzar l'espectacle i de poder tenir aquestes dues versions, no? Una versió més clàssica, més tradicional, i una versió nova, actualitzada, amb més efectes, canvis d'escena més ràpid, i bé, sembla que està agradant molt.
I suposo que també és una manera de... Potser aquella gent que pensa, home, matí i tarda no m'hi estaré dins del teatre, doncs de captar, bé, captar, de resultar atractiu per un públic que potser no s'ho volia perdre, però mai trobava el moment de dedicar-li tanta estona.
Correcte, sí, sí, és que era això, era necessari per aquest fet, no? Perquè avui en dia penso que els temps han canviat i potser no tothom està disposat a anar un cap de setmana, no?, a Esparreguera, i passar-se tot un cap de setmana sencer, des de les 10:30 del matí fins a les 6 de la tarda, que s'acaba, no? I llavors, doncs, per això s'ha buscat aquesta altra opció, i creiem que pot ser molt positiu i que, bueno, encara tenim molt marge de millora, però que, bé, ha sigut molt bona idea. Molt bona idea, sí.
Tot i així, la versió, la de tota la vida, que s'estructura en dues parts, al matí representa la vida pública de Jesús i a la tarda la seva passió, mort i resurrecció, és aquí on tu t'hi vas estrenar l'any passat. Com ho recordes? Perquè, vaja, estrenar-te amb un espectacle que dura tot el dia, això deu ser complicat. I, a més, eren vers.
Sí, de fet, jo no he pogut estrenar-me la versió tradicional completa, perquè l'any passat vaig començar... Bueno, havia de començar a fer de Jesús a l'any 2020, que just ens van confinar...
La pandèmia.
Amb la pandèmia, sí. Llavors no vaig poder fer la versió tradicional sencera, i l'any passat vam fer la versió tradicional, però a la meitat. El que seria tota la part de la passió, no?
Uh-huh.
I llavors no he tingut el plaer de poder fer tota la versió llarga. I aquest any, doncs, ens ho hem repartit amb l'Edmond, l'altre noi que fa de Jesús.
Uh-huh.
I, clar, com que era molta feina fer els dos, les dues, doncs ens hem preparat ell, que la tradicional, i jo m'he preparat la nova.
Et volia preguntar també quin és el teu primer record de la passió, perquè familiarment hi estàs vinculat. La teva mare, almenys que sàpiga, la teva mare fa 40 anys que hi representa un paper, fa 20, que és fa de la mare de Jesús.
Sí, i sí, la meva mare, i també el meu pare, que fa de Sant Pere, i que els dos han participat pràcticament tota la vida a l'espectacle, no? I el meu primer record, doncs, és de ben petit, anant amb els meus pares a sortir a l'espectacle. I aquest és el primer record que tinc, no? Anant esmorzant tots a casa i marxant tots al teatre a vestir-nos i a sortir de poble. Sí, sí.
La platea té capacitat per més de 1.700 persones. Què és el que més t'impressiona d'estar dalt de l'escenari sent Jesucrist? Clar, que és un personatge... Sabem que tothom és important, però és el personatge clau amb aquesta nova versió que serà el primer contacte amb la passió per moltíssima gent, segur.
Oh, bueno, es passen nervis. Intento no mirar massa el que seria la platea. També gràcies a les llums i això, no, a vegades costa veure, no? I intento no fixar-me amb ningú i mirar com el final de tot, no? Perquè si a vegades si comences a fixar amb la gent, doncs et fa que et posis més nerviós. I bé, són aquests truquillos, no?, per intentar no veure tota la gent que hi ha.
I escolta, hi ha molta competència per ser Jesucrist, perquè m'imagino que és el personatge que moltíssima gent deu voler. També hi haurà qui dirà, mira, jo allà faig de farcit, ja m'està bé, vull participar, no vull tanta pressió. Però com ha estat això d'acabar sent Jesucrist?
Bé, al final donen el paper de Jesucrist a gent que porta tota la vida fent altres papers a la passió, no?, i que ha estat molt vinculat amb l'entitat. i que veuen doncs, que pots donar el perfil, tant físicament com actualment, i bueno, és com diguéssim una carrera d'anys de ser-hi i de participar a l'espectacle.
Sentíem al principi que la passió esparreguera la podrem veure fins al 30 d'abril. Per qui no hi hagi anat mai, què els diries?
Els diria que no es perdin aquest espectacle, tant la versió tradicional com la nova versió, perquè avui en dia, que jo sàpiga, aquí a Catalunya no hi ha cap espectacle on participi tanta gent, pel que fa a actors, cor, orquestra. No es pot veure això a cap espectacle on sigui on els actors cobrin, no? Perquè al final seria impossible poder fer que cobrés tothom. Llavors, això és impossible veure-ho si no és a nivell amateur, com fem a la Passió d'Esparreguera. Per això jo sempre recomano molt venir a aquest espectacle, perquè fa goig veure tanta gent sobre l'escenari i escoltar música en directe i el cor.
Sí. Jaume Navarro, moltíssimes gràcies. Jesucrist de la Passió d'Esparreguera, gràcies per haver estat aquí al matí a Ràdio Estel amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Clar, és que això és al·lucinant, no? Aquí, quan posaves la lupa, deies que compta amb orquestra i cor en directe. Ens estava explicant el Jaume. Això
els estem
pocs.
Sentint ara, una peça que es diu Glòria. És impressionant.
Escoltem-los.
Fins al 30 d'abril, Esparreguera. Ja ho sabem.
Cap allà. L'heu vist vosaltres de passió o no?
Jo aquesta no.
Doncs mira, no, hi aniràs o no?
Miraré l'agenda. Home, ganes sí. El que passa, tenim un problema. I mira que comença molt abans de Setmana Santa.
Fem una cosa, organitzem-ho.
Fem-ho.
Va, des d'aquí, des del matí a Ràdio Estel. Mondelo.
Jo m'apunto. M'apunto des d'allà. Sí.
Doncs vinga, va, fem així, saludant després del Jaume. Em fa il·lusió, no?, anar a veure aquesta passió d'Esparreguera, que tampoc he vist. Jo he vist la de Cervera, però d'Esparreguera, clar, això per qüestió de territori.
De proximitat.
Clar, sent de Torà. Però la d'Esparreguera, sens dubte, és una de les millors i òbviament, doncs anirem cap allà. Vinga, va, que ara mateix passen 6 minuts a 12:45. Mondelo, preparada?
Preparadíssima.
Anem-hi. Com m'agrada aquesta sintonia, eh?
Li poses lletra, eh?
Doncs...
És vaporosa.
Com seria la lletra dels Àngels?
Fem-la.
Què, va, el podem fer un dia o no, les Àngels?
Va, farem proposta.
És ben curiós, perquè ara quan marxem, no?, quan ens acomiadem de la redacció, diem adéu, Àngels,
sí,
no?, a tothom, que estan assegudes.
Ja ens heu batrejat.
Sí, estan assegudes.
Si posin la passió, eh? Com... Una escena de la passió.
Va, Mercè, què en destaques avui de les xarxes?
A veure, avui a Twitter circula un cartell que està alterant tots els usuaris. Ai. Segur que heu topat amb ell. És un cartell d'un congrés internacional que es diu Ganar-se la vida, género y trabajo a través de los siglos. Què passa? Que aquest congrés el presideix ni més ni menys que el rei d'Espanya i també la reina d'Espanya. L'acudit està servit.
Ràpid,
i són molts els tuitaires que no estan deixant escapar l'ocasió. Des d'un usuari que el defineix com el congrés de la ciència-ficció fins a un usuari que felicita els companys de la revista El Jueves o El Mundo Today, fins i tot, dient que se superen cada dia, no? Al final és que el que ens demostra això és que la realitat supera la ficció.
Perquè és que hi ha un apunt que és important, eh? Género y trabajo a través de los siglos. Perquè ja sabem que fa segles que estan treballant. Bueno, fa segles que hi són.
Marcel, un altre moment que raci a la xarxa.
Doncs el que es va viure al vestuari del Real Ávila ahir, l'equip va guanyar davant el Santa Marta 2-1, un resultat que va ser molt significatiu i que va despertar l'eufòria dels jugadors, que van celebrar la victòria així.
Molt bo, no?
La playa de l'Oreja de Van Gogh,
home,
que ara estem escoltant amb la veu de Maya Montero, amb una celebració que s'ha fet molt viral.
Se la sabien tots, eh?
Se la sabien tots.
Sí, no és la típica cançó que et poses abans del partit, no?, per motivar-te.
No, ni després, tampoc.
Ni després.
Però bueno, el cas és que la van celebrar amb la playa, un vídeo que ha arribat fins i tot a l'Oreja de Van Gogh, que els han respost amb aquesta piulada. Però què és esta maravilla? Tenéis a 5 hinchas más desde ya.
El Real Ávila, vius?
Sí,
doncs
el Real Ávila.
Estarem pendents. Més coses, Mercè.
Hi ha una cançó que rula també per la xarxa que jo he trobat sensacional, que és del cantant Julen, que a Twitter i a Instagram és conegut com a julen_music, això a Twitter en concret, i el que fa és respondre a peticions dels usuaris en forma de cançons, les personalitza. Aquesta vegada, què li han demanat? Doncs que faci una cançó que parli sobre la inflació a l'estil dels Catarres. I aquesta és la imaginació que ha fet ell i aquest el resultat.
No he dit que faci una cançó sobre la pujada dels preus i la inflació en l'estil de Catarra. Sonaria així. És més car pagar la llum que fer una casa de diamants. És més car anar a comprar que viatjar fins a Hawaii. És més car l'oli d'oliva que banyar-se en caviar. És més car omplir el dipòsit que tenir un superprivat. La bona notícia és que el salari...
I la cançó té una sorpresa final, que si arribem fins al final, atenció amb el cameo que hi trobem.
Escolteu, he decidit dedicar-me només a la música. Es diu bé, oi?
Home, jo de tu començaria a demanar un crèdit. O dos.
Sí. Eric Vergés, el cantant dels Catarres, responent a Julen, el cantant, d'aquesta manera. Una cançó que hi trobo sensacional.
Boníssim, eh? O sigui, és Julen_ Music. Sí, sí. És com podem seguir, doncs, aquest noi. És al·lucinant, no?
Vaig a començar a seguir-lo, jo no el coneixia.
Som-hi, a més, clar, té diferents versions, no? O sigui, sí. Oques grasses parlant del dia de Sant Jordi, o tot d'imaginacions que només pot fer.
Mercè Mondello, gràcies.
A vosaltres, com sempre.
Recta final del programa. Ai, Marta Jarque.
Què, tu amb la primera pista ja n'has tingut prou, no, avui, o què?
Sí, sí, t'haig de dir que sí. Sí, perquè ho sabia. Sí,
és veritat, sí, que t'ho he dit aquest matí.
Però sempre m'agrada, fer-me com la... Saps?
La despistada, bé, està bé, entres en el joc, entres en el joc. Està molt bé. Va, ho diem.
Va, diem-ho.
Avui és el Dia Internacional del Color Blanc, 14 de març.
Ah, doncs mira, no ho sabia això, eh? Déu-n'hi-do, doncs eh? Avui és l'internacional de
moltes coses,
del color blanc, de fer-se preguntes...
Sí, sí.
Doncs bé, si has encertat la freqüència madurada, ja saps que entres directament en el sorteig del divendres d'aquesta magnífica cistella que Caparabo, dedicada avui... Avui no, de fet ja portem un mes, no? Una cosa així, al món detox...
Sí, amb els seus des del febrer, clar, amb productes de proximitat detox, perfecte, doncs per això, per seguir una dieta nutricionalment perfecta.
Perfecte, doncs d'aquesta manera, perfectament, arribem ja a gairebé res, 4 minuts, ens situem al punt de 3 quarts de 2, com sempre ha estat un plaer acompanyar-te durant aquestes hores del matí. Tot seguit s'hi posa l'Ignasi Miranda, preparadíssim per fer-se preguntes a l'espai religiós informatiu de la casa, el Sense Distància, i ja saps que a partir de les dues arriba el Joan Trias i tot el seu equip a l'Estel Migdia amb tota l'actualitat del moment. Com dèiem, ha estat un plaer acompanyar-te, us deixem amb molt bona companyia i demà a partir de les 8 en Pol Marçat diu bon dia i després venim nosaltres. Que vagi molt bé.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel Oficial i també a Spotify.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
Escoltant, sentiràs.